Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil culmina aquest matí a la demarcació de Barcelona el simulacre d'alertes als telèfons mòbils. Les alertes ja han sonat arreu, menys al Baix Llobregat i a l'Hospitalet de Llobregat, que està previst que sonin ara a la una. Anem ara fins a Sabadell, on ja han sonat aquest matí a les 12. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
L'alerta de Protecció Civil ha arribat correctament a la majoria de telèfons sabadellencs. A la plaça Major les campanes han sonat i han donat pas a les alarmes. Tret d'algun ensurt, la majoria d'usuaris ha sabut com reaccionar i ho considera una bona iniciativa.
Si un dia és de veritat que passa alguna cosa, si ja sabem el tono de l'alarma, podem posar el remei abans. O sigui que molt bé, me sembla molt bé.
Sí, ho he rebut i ha anat bé, sí. I crec que està bé, està bé el funcionament. Si algun dia passa alguna cosa, doncs és un avís que tothom ho tindrà, perquè un dia tothom tenim mòbil.
Sí, jo crec que sí, perquè avui en dia tothom té mòbils i és una bona manera d'avisar a tothom i que a tothom...
Amb tot plegat, la Generalitat recorda a la ciutadania que és una prova i que, per tant, no s'ha de trucar al 112. I el Tribunal Suprem ha decidit no admetre els recursos de Vox i de Ciutadans contra els indults que va concedir el govern espanyol a Jordi Cuixart i també a Jordi Sánchez. L'alt tribunal ho argumenta perquè veu manca de legitimització dels recurrents i, per tant, descarta entrar a analitzar el fons dels recursos. I en aquest sentit, l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, a 4 anys i mig de presó i 9 anys i mig d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic pel cas dels escortes de Carles Puigdemont. El tribunal el considera culpable de malversació i prevaricació per haver contractat com a assessor un mosso d'esquadra, el sergent Lluís Escolà, una plaça que, com defensava la Fiscalia, era una topadora perquè pogués fer d'escorta de l'expresident. Escoltem a Miquel Buch.
Com heu pogut comprovar, és una sentència que ha sigut extremadament ràpida, en tan sols un mes, perquè l'agost és inhàbil, no? I, per tant, en tan sols un mes ja està escrita una sentència de més de 80 pàgines, no? Per tant, bé, doncs sorprèn aquesta agilitat i aquesta rapidesa, no? I veient quin és el resultat de la sentència, que és condemnatòria, d'una forma, jo penso, que injusta i, a més a més, molt bèstia, doncs dona la sensació de que hi havia molta pressa a condemnar-me.
Escolà també se'l condemna a 4 anys de presó i 9 d'inhabilitació. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona a Sant Boi de Llobregat. El cos va ser trobat el passat dilluns i de moment s'investiguen encara les causes de la troballa. ETV, Josep Collell.
L'àrea d'investigació criminal de la Regió Metropolitana Sud investiga la mort d'una dona de 68 anys i veïna del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi, que va ser localitzada dilluns, dia 11 de setembre, amb signes de violència. Els policies van tenir coneixement cap a les 16:30 hores del dilluns que hi havia el cos d'una dona sense vida i en avançat estat de descomposició en el seu domicili. Immediatament es van activar els investigadors per tal de determinar si la mort estaria relacionada amb causes criminals. De moment, des de l'Ajuntament de Sant Boi, no es té constància que es tracti d'un crim masclista vinculat amb la violència domèstica.
I pel que fa al temps, matí assolellat, amb núvols baixos al litoral i prelitoral de Tarragona, però amb alguna clariana, mentre que cap a les comarques de Barcelona i també de Girona hi haurà alguns núvols prims. Serà a partir d'ara, al migdia, quan apareixeran núvols, sobretot al Pirineu, a les comarques de Girona i també al prelitoral, que podrien deixar algun ruixat. Pel que fa a la temperatura, valors normals de setembre per les temperatures màximes que rondaran els 30 graus al Pla de Lleida. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 14 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 14 de setembre ja tenim acord i la Lliga F, la màxima categoria estatal del futbol femení, començarà demà mateix amb la segona jornada i un València-Real Madrid. Els dos equips catalans, Barça i Llevant les Planes, jugaran dissabte. Ahir a la nit es va fer públic aquest acord, que explicarem tot seguit, i que estableix un salari mínim de 21.000 euros bruts anuals per a aquesta temporada i que augmenta progressivament a les tres properes temporades. Avui en parlarem, com dèiem, també de la Copa de la Reina. Espanyol i AM Lleida passen ronda i l'Europa va caure eliminat ahir contra un equip de primera, contra un equip de Lliga F, l'Eibar. Escoltarem el discurs reivindicatiu també d'ahir d'Alexia Putellas, la capitana del Barça, l'equip que va rebre ahir la medalla d'honor del Parlament català. I també tindrem handbol, waterpolo, patinatge, vela i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Miquel Blázquez. Miquel, bon dia.
Què tal, Martí? Bon dia.
En futbol, aquest cap de setmana, ara sí, tindrem Lliga F.
Els sindicats de jugadores i la patronal finalment han arribat a un acord que es va fer públic ahir a la nit, que ha permès desconvocar la vaga que ja va impedir, recordem, que es disputés la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat. Finalment, el salari mínim serà de 21.000 euros bruts anuals per aquesta temporada, que seran mínim 22.500 la que ve i 23.500 per a la 2025-2026, que poden arribar als 28.000 en funció dels ingressos comercials de la competició. El conveni fins ara marcava el mínim en 16.000 euros bruts anuals i les jugadores demanaven un augment de fins als 23.000, que finalment serà de 21.000.
Per tant, aquest dissabte ja debuten els dos equips catalans que tenim a la segona jornada.
La jornada comença demà amb el València-Real Madrid i dissabte serà el torn dels dos catalans, tots dos fora de casa. El Levante Les Planes jugarà al camp de l'Eibar, el Butxí de l'Europa a la Copa de la Reina i el Barça visitarà a les 7 de la tarda el camp del Madrid Club de Futbol.
Un Barça que ahir va rebre un nou reconeixement, en aquest cas la medalla d'honor del Parlament català. Després escoltarem els fragments del discurs de la capitana Alexia Putellas, que aprofita per reivindicar més ajudes a les institucions. Tornant a la part esportiva, com dèiem, també l'Europa cau eliminat, però passa en ronda de la Copa de la Reina, Espanyol i AM Lleida.
Les lleidatanes van superar un equip de dues categories per sota, el Cerdoma gallec, per 0-2 amb dos gols de Marc Rubio a la primera meitat, i les blanquiblaves van guanyar 0-1 al camp de l'Osca, també de categoria inferior de segona federació, amb gol de Lara i un penal aturat per part de la portera francesa que debutava Romain Salvador. Precisament l'AM i Espanyol s'enfronten aquest diumenge a la Lliga. L'Europa, en canvi, diu adeu a la Copa després de caure 0-2 al Nou Sardenya contra un rival de la Lliga F, l'Eibar, per 0-2.
L'Eibar, que recordem, rep dissabte el Levante Les Planes en aquesta segona jornada de la Lliga F, que sí, finalment es jugarà. L'Europa visitarà diumenge al matí al camp d'Osasuna. Més futbol. Els tres equips catalans que participen a la Copa Federació, en aquest cas en categoria masculina, ja coneixen el seu rival per a la propera ronda.
El Badalona Futur s'enfrontarà a l'Eivissa Illes Pitiuses, mentre que la Unió Esportiva de Sant Andreu i el Lleida Esportiu s'enfrontaran entre ells. El conjunt lleidatà va guanyar ahir la final catalana contra el Castelldefels per 0-2 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. Aquesta primera eliminatòria tindrà lloc el 27 de setembre i serà a partit únic.
Per tant, tindrem duel català entre Lleida i Sant Andreu, tots dos de segona federació. En aquesta primera ronda de la Copa Federació també hi jugarà el Badalona Futur, en aquest cas contra l'Eivissa Illes Pitiuses. En handbol, gran inici ahir de la Champions masculina per al Barça, que va donar un cop de punt sobre la taula per guanyar la complicada pista del Montpellier.
Amb una gran defensa i un paper destacat dels jugadors més joves, els blaugranes van dominar el duel des de l'inici a terres franceses per acabar guanyant per 25-30. Una victòria per reivindicar-se després de l'ensopegada del cap de setmana passat a la Lliga Sobal amb l'empat a Irún. El proper partit per al Barça serà dissabte al Palau contra el Conca en la segona jornada de la Lliga.
Amb vela, Vilanova viurà des d'avui fins diumenge el primer tas de la 37a Copa Amèrica, que culminarà l'any que ve a Barcelona.
La primera regata preliminar desembarca al port de Vilanova fins diumenge i promet espectacle amb 6 contendents d'alta gamma liderats pel Team New Zealand, el defensor del títol conquerit el 2017 i el 2021. Els altres equips, l'Ineos Britannia, la Lingui Red Bull Racing i el Luna Rosa Prada Pirelli, també el New York American Magic i l'Orient Express Racing Team, també buscaran el reforç anímic que dona un bon resultat i lluitarà per classificar-se per al duel final de diumenge a la capital del Garraf.
En bàsquet, un parell de resultats d'ahir a la Lliga Catalana Femenina 2.
El grup 1, al segle XXI, es va imposar clarament al Viladecans, 81-54, i el grup 2, victòria clara també de la Unió Esportiva Mataró, 73-38, contra el grup Barna. També ahir el Barça Sant Feliuenc va perdre per 50-73 contra l'Estudiantes en el darrer test amistós de pretemporada. Les blaugranes debutaran a la Lliga Femenina Endesa contra el Cadí La Seu el 24 de setembre. L'Espar Unigirona jugarà dissabte 23 de setembre a la pista del Casademont, Saragossa.
En waterpolo ja tenim pràcticament definides les semifinals de la Copa Catalunya, tant masculina com femenina.
En la competició femenina, el Club Natació Sabadell, que ha eliminat el Sant Andreu, s'enfrontarà al Mediterrani, que s'ha desfet del Rubí. I a l'altra banda del quadre, el Mataró, que va superar clarament el Catalunya, s'enfrontarà a les semifinals al Terrassa, que va eliminar l'Atlètic Barceloneta. A la Copa Catalunya masculina, avui es completen els partits de quarts de final amb el derbi Vallès entre Sabadell i Terrassa a les 9 de la nit a Can Llong. Ja espera arribar a les semifinals el Club Natació Barcelona, que ahir va eliminar el Rubí. A l'altra semifinal s'enfrontaran el Barceloneta, que ja estava classificat, i el Sant Andreu, que ahir va superar el Mediterrani.
I un últim apunt, en ciclisme, en plena Vuelta a Espanya, bon paper de l'equip català Massi Tàctic a la Volta Femenina a Portugal.
En el pròleg a Lisboa, la victòria va ser per l'equatoriana Míriam Núñez, de l'equip català. La russa Valeria Balgonen, també del Massi Tàctic, va pujar al podi amb la tercera posició. La prova portuguesa acabarà aquest diumenge. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, sembla que jugaran la victòria els tres corredors de Jumbo, Sipsqus, que manté liderat, Vinegar i Roglic.
I és dijous i hem de repassar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana a la xarxa Més, amb la tornada ja de l'Enjoc TV, dissabtes i diumenges a partir de les 4 de la tarda, precisament dissabte. Miquel, tindrem futbol, bàsquet i gimnàstica.
Sí, a partir de les 4 de la tarda i a l'Enjoc TV podrem viure l'arrencada de la nova Lliga Elite, amb la primera jornada i el duel entre el Vic i el Figueres. Un cop acabi, a un quart de set es podrà veure l'anada dels quarts de final de la Lliga Catalana LEP de bàsquet, amb el duel entre el Club Bàsquet Tarragona i l'Hospitalet. Abans, a les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més, el torneig Prat Cor Blau de gimnàstica rítmica.
I diumenge, més bàsquet, més futbol i també la gran festa de la natació catalana de la travessia en aigües obertes a l'Estany de Banyoles.
Durant tot el matí es podran anar seguint les diferents proves i distàncies de la 79a edició de la travessia de l'Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles. Ja a la tarda, un quart de cinc, bàsquet amb el duel de la categoria cadet preferent femenina entre el Buet Mataró i el Sant Adrià de la primera jornada de la fase prèvia des de Blanes. I per tancar, un dels grans plats forts amb el derbi barceloní de la segona federació masculina de futbol entre l'Europa i el Sant Andreu, corresponent a la tercera jornada de Lliga a les 6 de la tarda des del Nou Sardenya.
Dijous 14 de setembre, 12 minuts i mig passen ja de la una del migdia. Comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana ara sí tindrem Lliga F. Els sindicats de jugadores i la patronal finalment han arribat a un acord que es va fer públic ahir a la nit i que ha permès desconvocar la vaga que ja va impedir que es disputés la primera jornada el cap de setmana passat i que també estava prevista per a la segona, que comença demà mateix. El punt de trobada finalment ha estat els 21.000 euros anuals de salari mínim brut per a les futbolistes, 2.000 menys dels que reclamaven. Una xifra, això sí, que tindrà un increment progressiu les properes tres temporades. Els 21.000 d'aquesta temporada poden pujar a 23.000 en funció dels ingressos comercials de la competició. La temporada 24-25 al mínim serà de 22.500, que podrien arribar a 25.000, i la 25-26, la temporada d'aquí dues temporades, la forquilla seria entre els 23.500 i els 28.000. El conveni fins ara marcava 16.000 euros bruts anuals de salari mínim i les jugadores demanaven, com dèiem, un augment per aquesta temporada ja mateix fins als 23.000. Escoltem a la responsable de futbol femení de l'Associació de Futbolistes Espanyols, la FECE Càvega, satisfeta en declaracions a Catalunya Informació.
Sí, yo creo que sí. Esas son las sensaciones que te podemos transmitir. Después de tantas reuniones que hemos tenido y las últimas muy intensas en el CIMA, pues por fin podemos decir que hemos llegado a un acuerdo y se va a desconvocar la huelga, cosa que querían ya las futbolistas.
Finalment, per tant, aquest és l'acord que ha satisfet les dues parts i ha permès desconvocar aquesta vaga i que, com dèiem, hi hagi jornada ja a partir de demà amb un València-Reial Madrid. Els dos equips catalans jugaran dissabte, tots dos fora de casa. El Levante les Planes ho farà al camp de l'Eibar, Butxí ahir de l'Europa, a la primera ronda de la Copa del Reina, en parlarem, mentre que a la tarda el campió, el Barça, visitarà el camp del Madrid Club de Futbol. Un Barça que hi va rebre un nou reconeixement, en aquest cas la medalla d'honor del Parlament, i la capitana Alexia Putellas va aprofitar per fer un discurs contundent i reivindicatiu per demanar més ajudes a les institucions. L'escoltem.
Aprofitant on som i aquí tenim escoltant, m'agradaria reivindicar més suport a l'esport femení. Més i millors instal·lacions, més camps i més inversió des de la base.
Alexia, que també va fer referència en el seu discurs a la situació actual a la federació amb el cas Rubiales i el pató forçat a la seva excompanya Jenny Hermoso.
Perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
Com dèiem, com explicàvem ahir, demà, divendres, ha de tenir lloc la primera llista de la nova seleccionadora, Montse Tomé. Veurem quantes jugadores del Barça, quantes campiones del món estan convocades en aquesta cita per jugar a la Nations League, en aquest cas, amb la nova llista de Montse Tomé. Veurem si els canvis que ja s'han fet a la federació són necessaris, són els adients perquè les jugadores puguin tornar convocades. La federació entén que sí, per cert. En qualsevol cas, amb aquesta distinció, el Barça femení reconeix la feina de les esportistes i el club per a la seva contribució en el creixement, el reconeixement i la professionalització, així com a la generació d'igualtat d'oportunitats en l'esport i en concret en el futbol femení. També destaca la seva aportació a l'hora de generar referents per a infants i joves en aquest àmbit, transformar la percepció social i respecte del paper de les dones en el món del futbol i contribuir també a construir una societat més justa i igualitària en drets i oportunitats. I tornant a la part esportiva, encara en futbol, ahir vam tenir primera ronda de la Copa de la Reina, que encara no jugava ni el Barça ni el Levante a les Planes, però sí els tres equips catalans de la primera federació. L'AM Lleida, en primer lloc, va passar ronda després de guanyar 0-2 al camp del Sardo Magallec, de tercera federació, amb dos gols de Mar Rubio a la primera meitat. Ens ho amplia des de 1-1 Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
Tot i que les lletanes es veien les cares amb un equip dues categories per sota d'elles, el partit en podria haver estat un de trampa, i és que el desplaçament entre setmana fins a Vigo no era gens fàcil i el desgast físic acumulat era una incògnita. Ara bé, que de ben segur tenia l'entrenador Rubén López al cap, es va desenvolupar de forma més que correcta. I és que l'AM, amb 12 minuts, va deixar el partit força encarrilat amb els gols de Mar Rubio al 8 i al 12 de la primera meitat. Tot plegat, per cert, amb un 11 titular amb molts canvis respecte al partit de diumenge passat davant el Madrid Club de Futbol B. Ja la segona meitat, el conjunt del Recassans va baixar una marxa d'intensitat, de ritme, i el partit es va anar acomodant fins al xiulet final. De fet, després de l'enfrontament, l'entrenador Rubén López parlava de les dues cares de l'equip.
Jo crec que hem sortit bé, hem sortit amb bona actitud, tenim pilota, creant ocasions. També a partir del 2-0 també hem tingut algunes molt clares que no hem fet. I bueno, el partit crec que ha canviat una miqueta la segona part. També hem sortit amb poc ritme, els canvis bueno, no han entrat bé al partit i crec que ens ha costat una miqueta. Ja a nivell físic també hi ha algunes jugadores que encara no estan al seu bon nivell. I al final ens ha costat una mica retornar, l'equip massa llarg i la segona part ha sigut quasi per oblidar.
Una M que haurà de recuperar cames de cara al debut al Recassans aquesta temporada davant l'Espanyol el diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. També va avançar ronda l'Espanyol, proper rival, com sentíem, de l'AM aquest diumenge que ve a la Lliga, i que hi va superar també a domicili en aquesta Copa de la Reina un rival de categoria inferior, en aquest cas l'Osca de segona federació, per 0-1, amb un gol al minut 84 de l'Ara i un penal aturat per part de la portera debutant, la francesa Román Salvador, que va fer oficial l'Espanyol el seu fitxatge ahir mateix. Qui diu adéu a la Copa és l'Europa, que va caure contra un rival de la Lliga F de categoria superior, l'Eibar, el rival d'aquest dissabte, per cert, recordem, del Levante de les Planes, ho va fer per 0-2. Escoltem a la jugadora del conjunt de Gràcia, Pili Porta.
D'aquests partits sempre en treus alguna cosa positiva. Nosaltres aprendrem d'aquesta derrota, segur. També és el moment de centrar-nos en Lliga, que per nosaltres és molt important aquest any. Ja et dic, la Copa de la Reina és un regal, l'hem disfrutat avui, i ara ja focus Lliga, que el diumenge tenim un altre partit importantíssim.
L'Europa Cup va lluitar fins al final, però que diu adéu, com dèiem, a aquesta Copa de la Reina i es podrà centrar en la Lliga, en què va debutar amb derrota 1-2 contra el Deportivo de la Coruña. L'Europa visitarà diumenge a les 12 del matí al camp 2-1. Encara en futbol, en categoria masculina, fa una estona ha tingut lloc el sorteig dels setzens de final de la Copa Federació, competició que pot donar accés a la Copa del Rei, i al bombo hi havia tres equips catalans, tots tres de segona federació, dos dels quals s'enfrontaran entre ells, Sant Andreu i Lleida Esportiu. Mentre que el Badalona Futur es veurà les cares amb l'Eivissa i Illes Pitiüses. Ahir el conjunt lleidatà, Lleida Esportiu, va guanyar 0-2 al Castelldefels, de tercera, a la final catalana. Escoltem Miqui Carrillo, entrenador del Castelldefels, que va donar la cara contra un rival de categoria superior.
Era un partit molt difícil contra un rival que tenies que està més categoria, que l'havia pràcticament amb tot l'equip, que són els jugadors que tenen molt de potencial i molt difícil de defensar, uns jugadors que tenen molta qualitat, molt ràpids.
Pel que fa al Lleida Esportiu, que va sumar ahir la quarta victòria consecutiva aquesta temporada, s'enfrontarà, com dèiem, a la primera ronda de la Copa Federació, als 16 de final, al Sant Andreu, en aquest duel català. Aquesta primera ronda tindrà lloc el 27 de setembre i serà a partit únic. La final està prevista per al 22 de novembre. En handbol, gran inici de Champions masculina ahir per al Barça, que va donar un cop de punt sobre la taula per guanyar la complicada pista del Montpellier en el debut a la màxima competició continental. Partint d'una gran defensa, els blaugranes van dominar en tot moment de l'enfrontament i van acabar guanyant de 5, 25 a 30, amb paper destacat de jugadors joves, especialment del bordilenc Peter Sikusa, que amb només 17 anys es va coronar en el seu debut en Champions amb 4 gols i una gran assistència també a un altre jugador del filial, l'extrem de 19 anys, en aquest cas Ian Barrufet, fill de l'emblemàtic porter blaugrana. El tècnic Carlos Ortega va posar valor a la victòria per tots aquests factors que reforcen el grup i també reivindiquen el Barça com a candidat a guanyar-ho tot després de l'ensopegada del cap de setmana passat a Irún a la Lliga Sobal.
Más que el resultado de Villasoa, que nos puede ser un toque de atención, es para, bueno, para decir que sí, que sea, hemos perdido jugadores, tenemos bajas, pero que somos el Barça, que tenemos plantilla, que confiamos en todos, que igual hay que cambiar de estilo de juego en algunos momentos, pero que vamos a estar ahí y que vamos a luchar hasta final, que podremos perder, pero que eso es un equipo campeón.
Victòria del Barça en aquest debut a la Champions, que lidera el grup B després de que ahir només jugués un altre partit entre el GOG danès i el Celje eslové, en victòria de 2, 38 a 36 per als danesos. El proper partit per al Barça serà dissabte al Palau contra el Conca en la segona jornada de la Lliga Sobal. Parlem ara de waterpolo. Avui es completen els quarts de final de la Copa Catalunya masculina amb el derbi vallesà entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa, que es disputarà a les 9 de la nit avui, com dèiem, a Can Llong. La prèvia des de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. Per començar el curs, un derbi a la ciutat entre dos equips, això sí, que en els últims anys han mostrat nivell diferent. En el cas de l'Astralpool, competint de tu a tu, el totpoderós Atlètic Barceloneta, tot i que enguany hi ha hagut molts canvis en aquesta plantilla, amb sortides destacades com les del capità Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja o Lluc Bertran. Serà, doncs, un bon test aquest de l'anada dels quarts de final de la Copa a Catalunya i que servirà també per veure les noves peces dels sabadellencs com els Blai Mallarac, Òscar Asiense, qui ha tornat amb l'equip, Alberto Barroso i companyia. A priori, això sí, sembla que el nivell de la plantilla ha baixat lleugerament respecte al passat més recent. A les 9 de la nit començarà el derbi contra el Terrassa a la Finet Work Aquatics de Can Llong.
Gràcies, Sergi. El guanyador d'aquest Sabadell-Terrassa s'enfrontarà als les semifinals, la setmana que ve, el Club Natació Barcelona, el CNB, que ahir va superar 14-6 el Natació Rubí a la Nova Escullera. L'altra semifinal ja la tenim definida, la jugaran l'Atlètic Barceloneta, que ja estava classificat des del cap de setmana passat, i el Club Natació Sant Andreu, que ahir va guanyar 10-12 al Mediterrani. Pel que fa a la competició femenina, aquesta Copa Catalunya també tenim ja definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda s'enfrontaran el Club Natació Sabadell i el Mediterrani. Les vallesanes, que ja portaven 6 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar el Sant Andreu per 10-5 ahir, mentre que el conjunt de Sants també es va desfer amb contundència del Natació Rubí. El Medi ja portava 4 gols de renda de l'anada i ahir van guanyar la piscina rubinenca a Can Rosés 5-16. A l'altra semifinal s'enfrontaran el Centre Natació Mataró i el Club Natació Terrassa, les agarenques, que ja van tornar a guanyar ahir al Barceloneta, en aquest cas 16-9, i ja ho havien fet 9-12 a l'anada, i les mataronines van superar clarament el Natació Catalunya 19-8 per confirmar ja el 9-21 de l'anada. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
L'Assolim Centre Natació Mataró jugarà a la final a 4 de la Copa Catalunya de waterpolo femení. L'equip entrenat per Dani Ballar s'ha imposat amb claretat 19-7 en el partit de tornada dels quarts de final que s'ha jugat a Mataró davant del Club Natació Catalunya. Un partit amb aires de pretemporada que ha servit per encaixar les noves peces del grup. L'equip s'enfrontarà al Terrassa en les semifinals i al Sabadell en una hipotètica final. Clara Cambrai és la capitana de l'equip.
Sí, la veritat és que si ha d'arribar aquesta somiada final o la típica final que ja coneixem, doncs espero que sigui perquè ens l'enduem nosaltres. Tenim ganes ja de tastar-nos contra un gran equip com és el Sabadell i doncs, que en vingui moltes finals més, la veritat, contra el Sabadell o contra qui ens vingui per davant.
L'hongaresa Rita Kesteli ha estat una de les destacades a nivell golejador, mentre Cani Espar ha tingut descans en el partit d'avui.
I abans d'acabar parlem de vela, perquè el gran esdeveniment d'aquest esport, la Copa Amèrica, que culminarà a Barcelona l'any que ve amb la seva 37a edició, ja és a casa nostra. En concret, a Vilanova i la Geltrú, que des d'avui i fins diumenge acull la primera regata preliminar d'aquesta 37a edició d'aquesta gran cita. El bon temps i el vent estan acompanyant i s'espera un cap de setmana òptim per la pràctica d'aquest esport. Canal Blau, Jordi Martí.
Avui comença el camí de la 37a Copa Amèrica i ho fa Vilanova i la Geltrú, una ciutat que ja fa setmanes que està volcada en aquest esdeveniment mundial. La de Vilanova és la primera competició d'aquesta Copa Amèrica, una competició que des de 1870 ha anat evolucionant fins al que és ara, en el que els equips es troben a l'avantguarda de la tecnologia. El rival a batre és l'Emirates Team New Zealand, que espera rival en la gran final que se celebrarà d'aquí un any a Barcelona. A partir d'avui fins diumenge arriben 4 dies d'emocions amb els 8 equips participants competint davant d'una platja de Vilanova que permetrà que els aficionats segueixin in situ les regates, una cosa molt poc habitual en aquesta competició. Avui a la tarda, primers entrenaments oficials, la primera oportunitat per veure a ple rendiment els AC40, que arriben fins als 85 km per hora volant per sobre de l'aigua gràcies als seus foils. Demà, dissabte i diumenge, serà el torn de les regates, primer de flota, amb totes les embarcacions competint de tu a tu, i diumenge la gran final, entre les dues millors embarcacions del cap de setmana. Look what we've overcome.
Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Hi havia una vegada un mercat molt especial que va canviar de dates per esquivar la calor extrema de finals de juny. Diu la llegenda que a la capital de la Noguera les temperatures s'enfilen sense pietat fins ben entrada la tardor. I els organitzadors d'aquesta festa volien escampar la màgia i la fantasia sense haver de suar més del compte, o com a mínim, sense haver de suar més del que ja requereix una idea tan genial com aquesta. L'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, és una gran festa de la literatura infantil. Entre el 20 i el 24 de setembre, la 8a edició de la cita conquerirà els carrers del centre històric de la capital de la Noguera perquè hi escolteu contes d'ahir i d'avui tot passejant. També podreu gaudir de xerrades, activitats i tallers tant per a infants i adults com per a professionals. Hi haurà una nit de llegendes i serà una bona ocasió per remenar entre les novetats. A més, aquesta edició se suma a la commemoració de l'any Vallverdú, amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor. El Museu de la Noguera ha preparat una exposició sobre la seva vessant il·lustrativa. Per cert, l'Encontats tindrà un padrí de luxe. Ramon Besora, mestre, editor i escriptor, qui ha estat guardonat en diverses ocasions, tant a nivell nacional com internacional. Del 20 al 24 de setembre, 8a edició d'Encontats, al Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer. Podeu consultar-ne tota la informació a www.balaguer.cat/encontats.
Sabies que...
L'ull és un dels òrgans més fascinants. Són part essencial per a la vida i la supervivència de moltes de les espècies que habiten al planeta Terra, sobretot les que ho fem sobre la superfície. De fet, en els humans, els ulls són un dels òrgans que s'han desenvolupat més i per això un 50% de la informació del nostre entorn la percebem gràcies a la nostra visió. Els ulls tenen aproximadament 125 milions de bastons que ens ajuden a veure formes i 7 milions de cons que diferencien els colors. Això fa que l'ull humà sigui capaç de distingir fins a 10 milions de colors. És clar que després depèn del nostre cervell cervell interpretar-los correctament. Els ulls perpallegen, de mitjana, 17 vegades per minut. Això equival aproximadament a unes 14.000 vegades al dia i 5,2 milions en un any. Curiosament, ho fem amb més freqüència parlant que llegint un paper. Els ulls de l'home són mig mil·límetre més grans que els de la dona i aquests primers estadísticament són més propensos a desenvolupar daltonisme, mentre que les dones són més propenses a desenvolupar la miopia.
Bon dia i bon dijous, 14 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 14 de setembre, avui parlarem de futbol i de la vaga ja desconvocada de la Lliga F i de l'acord que permetrà que es jugui a partir de demà mateix la primera jornada. Els dos equips catalans, Barça i Levante les Planes, jugaran dissabte. Pel que fa a la Lliga masculina, explicarem els límits salarials que ha publicat fa una estona l'entitat presidida per Javier Tebas i que deixen el Barça, sobretot amb una reducció molt important d'aquest límit. També escoltarem Quique Cárcel, director esportiu del Girona, renovat fins al 2027, ho explicàvem ahir, i que ha fet roda de premsa avui per explicar aquesta renovació. Però també parlem de la gran victòria del Barça ahir en el debut de la Champions masculina d'handbol, de les Copes Catalunya femenina i masculina de waterpolo, vela, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Miquel Vázquez. Miquel, bon dia.
Què tal, Martí? Bon dia.
En futbol, comencem amb futbol. Aquest cap de setmana ara sí tindrem Lliga F.
Els sindicats de jugadores i la patronal finalment han arribat a un acord que es va fer públic ahir a la nit, que ha permès desconvocar la vaga, que ja va impedir que es disputés la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat. Finalment, el salari mínim serà de 21.000 euros bruts anuals per aquesta temporada, que seran mínim 22.500 la que ve i 23.500 per la 2025-2026, que poden arribar als 28.000 en funció dels ingressos comercials de la competició. El conveni fins ara marcava el mínim en 16.000 euros bruts anuals i les jugadores demanaven un augment de fins a 23.000, que finalment s'ha quedat en 21.000.
Per tant, segons aquestes xifres, ja tenim acord, és el més important, i aquest dissabte ja debuten els dos catalans amb la segona jornada d'aquesta Lliga F.
La jornada comença demà amb el València-Real Madrid i dissabte serà el torn dels dos catalans, tots dos fora de casa. El Levante Les Planes jugarà al camp de l'Eibar, el botxí ahir de l'Europa a la Copa de la Reina, i el Barça visitarà a les 7 de la tarda el camp del Madrid Club de Futbol.
Un Barça que ahir va rebre un nou reconeixement, en aquest cas la medalla d'honor del Parlament, que després escoltarem fragments del discurs de la capitana Alexia Putellas, que va fer aprofitar per reivindicar un cop més ajudes de les institucions. Tornant a la part esportiva, com dèiem, l'Europa va caure ahir eliminat a la Copa de la Reina, però l'Espanyol i la Lleida sí que passen ronda.
Les lleidatanes van superar un equip de dues categories per sota, el Cerdoma Gallec, per 0-2, amb dos gols de Marc Rubio a la primera meitat, i les blanquiblaves van guanyar 0-1 al camp de l'Osca, també de categoria inferior, de segona federació, amb gol de Lara i un penal aturat per part de la portera francesa que debutava, Romain Salvador. Precisament AEM i Espanyol s'enfronten aquest diumenge a la Lliga. L'Europa, en canvi, diu adéu a la Copa després de caure 0-2 al Nou Sardenya contra un rival de la Lliga F, l'Eibar, per 0-2.
Com dèiem, l'Eibar, que serà, recordem, dissabte el rival del Levante Les Planes en aquesta segona jornada, la primera que es disputarà de la Lliga F. L'Europa visitarà diumenge al matí el camp d'Osasuna. Més futbol, els tres equips catalans que participaran a la Copa Federació ja coneixen el seu rival per a la primera ronda.
El Badalona Futur s'enfrontarà a l'Eivissa Illes Pitiguses, mentre que la Unió Esportiva Sant Andreu i el Lleida Esportiu s'enfrontaran entre ells. El conjunt lleidatà va guanyar ahir la final de la final catalana contra el Castelldefels per 0-2 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. Aquesta primera eliminatòria tindrà lloc el 27 de setembre i serà a partit únic.
I encara en futbol, un últim apunt, d'última hora, el Barça, de fet, la Lliga ha fet oficial avui els límits salarials dels equips de primera i de segona divisió, en un acte que encara s'està duent a terme. El més destacat és el límit salarial del Barça, que al febrer era de 648 milions d'euros i ara és de 270. Per tant, déu-n'hi-do la rebaixa, que el club culer, que continua, per tant, accedit, que té una massa superior d'uns 400 milions d'euros, per tant, l'haurà de reduir si vol acabar de... si vol fer més fitxatges o inscriure jugadors jugadors i amb les renovacions pendents. En aquest cas, el Barça és el tercer club amb més límit salarial per darrere de l'Atlètic de Madrid amb 296 milions i el Real Madrid, que és el que té amb més en té amb més diferència, que són 727 milions d'euros. Pel que fa al Girona, sí que ha crescut. Ara té 51 milions d'euros, gairebé 52, 51,9, quan al febrer tenia 43,4. L'Espanyol, a segon, en canvi, amb el descens, ha tingut de ballada. El seu límit salarial és de 10 milions d'euros, quan al febrer era de 69. Canviant d'esport, en aquest cas en handbol, gran inici de Champions masculina ahir per al Barça, que va donar un cop de puny sobre la taula per guanyar a la complicada pista del Montpellier.
Amb una gran defensa i un paper destacat dels jugadors més joves, els blaugranes van dominar el duel des de l'inici a terres franceses per acabar guanyant 25-30. Una victòria per reivindicar-se després de l'ensopegada del cap de setmana passat a la Lliga Sobal amb l'empat a Irún. El proper partit per al Barça serà dissabte al Palau contra el Conca, en la que serà la segona jornada de la Lliga.
Amb vela, Vilanova viurà des d'avui fins diumenge el primer tast de la 37a Copa Amèrica, que culminarà l'any que ve a Barcelona.
La primera regata preliminar desembarca al port de Vilanova fins diumenge i promet espectacle amb 6 contendents d'alta gamma liderats pel Team New Zealand, el defensor del títol conquerit el 2017 i 2021. Els altres equips, l'Ineos Britannia, la Ligny Red Bull Racing, el Luna Rosa Prada Pirelli, el New York American Magic i l'Orient Express Racing Team, també buscaran el reforç anímic que dona un bon resultat i lluitaran per classificar-se per al duel final el de diumenge a la capital del Garraf.
En bàsquet, un parell de resultats d'ahir de la Lliga Catalana Femenina 2.
El grup 1, al segle XXI, es va imposar clarament el Viladecans per 81-54 i el grup 2, victòria clara també de la Unió Esportiva Mataró per 73-38 contra el grup Barna. També ahir el Barça Sant Feliuenc va perdre per 50-73 contra l'Estudiantes en el que va ser el darrer amistós i test de pretemporada. Les blaugranes debutaran a la Lliga Femenina Endesa contra el Cadí La Seu el 24 de setembre. L'Espar Uni Girona, per la seva banda, jugarà dissabte 23 de setembre a la pista del Casa de Montsaragossa.
En waterpolo ja tenim definides pràcticament les semifinals de la Copa Catalunya, tant masculina com femenina.
En la competició femenina, el Club Natació Sabadell, que ha eliminat el Sant Andreu, s'enfrontarà al Mediterrani, que s'ha desfet del Rubí. I a l'altra banda del quadre, el Mataró, que va superar clarament el Catalunya, s'enfrontarà a les semifinals del Terrassa, que va eliminar l'Atlètic Barceloneta. A la Copa Catalunya masculina, avui es completen els partits de quarts de final amb el derbi Vallèsà-Sabadell entre Sabadell i Terrassa, a les 9 de la nit, a Can Llong. Ja espera arribar a les semifinals el Club Natació Barcelona, que ahir va eliminar el Rubí. A l'altra semifinal s'enfrontaran al Barceloneta, que ja estava classificat, i al Sant Andreu, que ahir va superar el Mediterrani.
I un últim apunt, en ciclisme, en plena Vuelta a Espanya, bon paper també des d'ahir, de fet, de l'equip català Massi Tàctic a la Volta a Portugal.
En el pròleg a Lisboa, la victòria va ser per l'equatoriana Míriam Núñez, de l'equip català. La russa Valery Valgonen, també del Massi Tàctic, va pujar al podi amb la tercera posició. La prova portuguesa acabarà aquest diumenge. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, sembla que jugaran la victòria entre els tres corredors de Jumbo, Sipsakas i, que manté liderat, Vinegar i Roglic.
I com cada dijous hem de repassar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana a la xarxa Més, amb la tornada especial de l'Enjoc TV, aquests dissabtes i diumenges a les televisions locals. A les 4 de la tarda, precisament dissabte, Miquel, tindrem futbol, bàsquet i gimnàstica.
A partir de les 4 de la tarda i a l'Enjoc TV podrem viure l'arrencada de la nova Lliga Elite, amb la primera jornada i el duel entre el Vic i el Figueres. Un cop acabi, a un quart de set, es podrà veure l'anada dels quarts de final de la Lliga Catalana LEP de bàsquet, amb el duel entre Club Bàsquet Tarragona i l'Hospitalet. Abans, a les 10 del matí i en exclusiva també a la xarxa Més, el torneig Prat Cor Blau de gimnàstica rítmica.
I diumenge, més bàsquet, més futbol i la gran festa de la natació en aigües obertes catalana, la de travessia de l'Estany de Banyoles.
Durant tot el matí es podran anar seguint les diferents proves i distàncies de la 79a edició de la travessia de l'Estany organitzada pel Club Natació Banyoles. Ja a la tarda, un quart de cinc, bàsquet amb el duel de la categoria cadet preferent femenina entre el Boet Mataró i el Sant Adrià de la primera jornada de la fase prèvia des de Blanes. I per tancar, un dels grans plats forts amb el derbi barceloní de la segona federació masculina de futbol entre l'Europa i el Sant Andreu, corresponent a la tercera jornada de Lliga a les 6 de la tarda des del Nou Sardenya.
Ladies and gentlemen.
Dijous 14 de setembre, 9 minuts i mig passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana ara sí tindrem Lliga F. Els sindicats de jugadores i la patronal finalment han arribat a un acord que es va fer públic ahir a la nit, que ha permès desconvocar la vaga que ja va impedir que s'hi potés la primera jornada el cap de setmana passat i que també estava prevista per a la segona, que comença demà mateix. El punt de trobada finalment han estat els 21.000 euros anuals de salari mínim brut per a les futbolistes, 2.000 menys dels que reclamaven, una xifra, això sí, que tindrà un increment progressiu les properes 3 temporades. Els 21.000 d'aquesta temporada poden pujar a 23.000 en funció dels ingressos comercials de la competició. La temporada 24-25 el mínim seria de 22.500, que podrien arribar a 25.000, i la 25-26 la forquilla seria entre els 23.500 i els 28.000. El conveni fins ara, recordem, marcava 16.000 euros bruts anuals de salari mínim i les jugadores demanaven un augment. Escoltem a l'eurodiputat de Sumar al Parlament Europeu, que en aquest cas està debatent sobre l'esport femení, Ernest Urtasun, parlant d'aquest acord.
Quiero felicitar a las futbolistas por el acuerdo alcanzado en materia salarial después de una huelga que ha sido un ejemplo para toda Europa, porque las discriminaciones salariales continúan de una manera muy importante, pero como ellas han señalado también, faltan aún cuestiones como la protección de la maternidad, los protocolos contra el acoso. Queda mucho camino por hacer para defender a las deportistas de las discriminaciones.
I també podem escoltar en aquest sentit a l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba.
Y no, señor Borrell, no es que estemos aprendiendo a jugar como los hombres, es que estamos aprendiendo a romper el silencio. Como dijo la futbolista Vero Boquete, hemos callado ya mucho, hemos tenido que escuchar mucho y aguantar mucho, y ahora vamos a hablar cuando nos dé la gana y donde nos dé la gana.
Finalment, per tant, aquest és l'acord que ha satisfet les dues parts i ha permès desconvocar la vaga i que, com dèiem, hi hagi jornades ja a partir de demà amb un València-Real Madrid. Els dos equips catalans jugaran dissabte. Tots dos fora de casa. L'Evante d'Espanya s'ho farà al camp de l'Eibar, Butxí, ahir de l'Europa, a la primera ronda de la Copa de la Reina. Ara en parlarem, mentre que a la tarda el campió, el Barça, visitarà el camp del Madrid Club de Futbol. Un Barça que ahir va rebre un nou reconeixement, en aquest cas la medalla d'honor del Parlament, i la capitana Alexia Putellas va aprofitar per fer un discurs contundent i reivindicatiu per demanar més ajudes a les institucions. Escoltem.
Aprofitant on som i aquí tenim escoltant, m'agradaria reivindicar més suport a l'esport femení. Més i millors instal·lacions, més camps i més inversió des de la base.
Alexia, que també va fer referència en el seu discurs a la situació actual de la federació amb el cas Rubiales i el petó forçat a la seva excompanya Jenny Hermoso.
Perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
En qualsevol cas, amb aquesta distinció, el Barça femení reconeix la feina de les esportistes i el club per la seva contribució en el creixement, el reconeixement i la professionalització, així com la generació d'igualtat d'oportunitats en l'esport i en concret en el futbol femení. També destaca la seva aportació a l'hora de generar referents per a infants i joves en aquest àmbit, transformar la percepció social respecte al paper de les dones en el món del futbol i contribuir a construir una ciutat més justa, igualitària en drets i oportunitats. Recordem que demà la nova seleccionadora Montse Tomé ha de donar la llista per la seva primera llista com a nova seleccionadora per a la Nations League, en aquest cas femenina. Veurem quantes mundialistes de les que es van negar, recordem, a tornar amb la federació, amb la selecció, fins que no canviessin les coses, i seran. La federació entén que amb els canvis que ja s'han fet, sí, ja que són convocables les jugadores, i per tant veurem demà aquesta llista de Montse Tomé. Encara en futbol, en categoria masculina en aquest cas, la Lliga ha fet oficial fa una estona els límits salarials dels equips de primera i segona divisió en un acte que encara s'està duent a terme. El més destacat és el límit salarial del Barça, que al febrer era de 648,8 milions d'euros i ara és de 270 milions d'euros. Per tant, déu-n'hi-do la rebaixa que li ha fet la Lliga com aquest límit salarial al club blaugrana, que continua molt excedit, ja que té una massa salarial superior d'uns 400 milions d'euros. Veurem com pot encabir, per tant, les renovacions que té pendents el club blaugrana, el Barça. De fet, el Barça és el tercer club amb més límit salarial per darrere de l'Atlètic de Madrid, que té 296,3 milions d'euros, i el Real Madrid, que és el que més entén diferència, amb 727,4 milions d'euros. Pel que fa al Girona, sí que ha crescut, ara té 51,9 milions d'euros, gairebé 52, quan al febrer en tenia 43,4, l'entitat blanquivermella, que és la tretzena amb més límit salarial de la primera categoria. L'Espanyol, en canvi, amb el descens de segona, ha tingut una davallada. El seu límit salarial és de 10 milions d'euros, quan al febrer era de 69,9 milions d'euros. Tornant al Girona, en aquest cas a la primera divisió, fa una estona ha comparegut en roda de premsa Quique Cárcel, que explicàvem dimarts que renovava com a director esportiu fins al 2027, un càrrec al qual ja va arribar fa 10 temporades. Cárcel ha fet balanç de la seva feina tot aquest temps.
És un plaer, recordo molts moments i crec que ha sigut un camí que jo no l'hagués pogut imaginar mai. Sí que és veritat que ja vam tenir una mica les idees clares des d'un principi del que volíem fer, però el futbol és molt complicat i sabem que els resultats sempre fan que hi hagi molta inestabilitat amb els clubs i tinc la sort d'estar en un club que hi ha estabilitat.
La jornada primera en la part esportiva torna aquest cap de setmana. Demà la repassarem amb els partits de Barça i Girona. L'Espanyol, que ja no es va aturar per les seleccions el cap de setmana passat, també jugarà en aquest cas a segona divisió. Tornant a la categoria femenina, en aquest cas a la Copa de la Reina, ahir vam tenir primera ronda, encara no jugava ni Barça ni Levante de les Planes, però sí els tres equips catalans de la primera federació. La M Lleida, en primer lloc, va passar ronda després de guanyar 0-2 al camp del Sardo Magallec, de tercera federació, amb dos gols de Mar Rubio a la primera meitat. Escoltem el tècnic de la M, Rubén López.
Jo crec que hem sortit bé, hem sortit amb bona actitud, tenim pilota, creant ocasions. També a partir del 2-0 també hem tingut algunes molt clares que no hem fet. I bueno, el partit crec que ha canviat una miqueta la segona part. També hem sortit amb poc ritme. Els canvis, bueno, no han entrat bé el partit i crec que ens ha costat una miqueta. Ja a nivell físic també hi ha algunes jugadores que encara no estan al seu bon nivell, i al final ens ha costat una mica retornar, l'equip massa llarg i la segona part ha sigut quasi per oblidar.
També avança a ronda l'Espanyol, el proper rival de l'AM aquest diumenge. De fet, s'enfronten entre ells a la Lliga, i que ahir va superar també a domicili un rival d'una categoria inferior, en aquest cas l'Osca, de segona federació, per 0-1, amb un gol al minut 84 de l'Ara i un penal aturat per part de la portera debutant Romain Salvador, el fitxatge de la francesa que es va fer oficial ahir mateix. Qui diu adeu a la Copa és l'Europa, que va caure contra un rival de la Lliga F, l'Eibar, en aquest cas 0-2, el l'Eibar, que recordem és el rival de dissabte del Levante Las Planas. L'Europa, que ho va lluitar fins al final, però que diu adéu, com dèiem, aquesta Copa de la Reina, es podrà centrar en la Lliga, en què va debutar amb derrota, 1-2 contra el Deportivo, i que visitarà diumenge a les 11 del matí al camp d'Osasuna. Encara en futbol, en categoria, tornant a la categoria masculina, fa una estona ha tingut lloc el sorteig dels setzens de final de la Copa Federació, aquest mateix migdia, competició que pot donar accés a la Copa del Rei, i al bombo hi havia tres equips catalans, tots tres de segona federació, dos dels quals s'enfrontaran entre ells, Sant Andreu i Lleida Esportiu, mentre que el Badalona Futur es veu a les cares amb l'Eivissa i Illes Pitius. És ahir el conjunt lleidatà va guanyar 0-2 al Castelldefels, a tercera, a la final catalana. Ens ho amplia des de 1-1 Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
Aquest dimecres el Lleida Esportiu viatjava fins a Castelldefels per disputar la final de la fase autonòmica amb una situació física delicada, i un Àngel Viadero, l'entrenador, va deixar la banqueta a homes importants com Iñaki Álvarez, Xuli, Ton, Mateo i Quadri, per donar pas a jugadors amb menys minuts en aquest inici de temporada, com ho són Toni Vicente, Javi Soto o el jugador del filial Ivan Combes. Un Lleida Esportiu que va començar bé el partit i no va tardar en obtenir la recompensa del gol. Una bona rematada amb la cama esquerra dins l'àrea del Castelldefels de Cortijo va acabar dins la porteria local per avançar el conjunt blau al marcador quan passaven pocs minuts del 20 de la primera meitat. També el 0-1, el partit se'n va anar al descans, i a la segona part el Lleida va deixar encarrilada la final amb el gol d'Agüero al 55, i el 0-2 no es mourien els més de 30 minuts que li restaven a l'enfrontament per donar-li al Lleida l'accés a la fase estatal de la Copa Federació. L'entrenador Ángel Viadero valorava així la victòria a Castelldefels.
Bueno, yo creo que son buenas sensaciones. Este tipo de partidos no son fáciles. Bueno, ya de hecho Castelldefels fue capaz de eliminar al Cornellà. Son partidos eliminatorias a partido único donde la igualdad es grande. Y entonces, bueno, las sensaciones son buenas. Creo que hemos controlado el partido, que bueno, no hemos pasado grandes apuros, que lo hemos encarrilado relativamente rápido y nos ha permitido, bueno, pues tener un control de la eliminatoria de bastante solvente.
Un partit on, per cert, també va debutar oficialment amb la samarreta blava el juvenil Quim Montenegro. A les 12 del migdia, el Lleida Esportiu ha conegut el seu rival a la primera eliminatòria de la fase estatal. Ha estat el Sant Andreu. Si no hi ha canvis, el partit es disputarà al Narcís Sala el proper 27 de setembre.
Parlem ara d'handbol, un gran inici de Champions masculina ahir per al Barça, que va donar un cop de puny sobre la taula per guanyar la complicada pista del Montpellier, el debut a la màxima competició continental. Partint d'una gran defensa, els blaugranes van dominar en tot moment l'enfrontament i van acabar guanyant 25-30, amb paper destacat de jugadors joves, especialment del bordilenc Petr Čikuša, que només amb 17 anys es va coronar en el seu debut en Champions amb 4 gols i una gran assistència a un altre jugador del filial, l'extrem de 19 anys, Ian Barrufet, fill de l'emblemàtic porter blaugrana. El tècnic Carlos Ortega va posar valor a la victòria per tots aquests factors, per als debut de molts jugadors joves que reforcen el grup i que reivindiquen el Barça com a candidat a guanyar-ho tot després de l'ensopegada del cap de setmana passat a Irún a la Lliga Sobal.
Más que para el resultado de Villasoa, que nos puede ser un toque de atención, es para, bueno, para decir que sí, que hemos perdido jugadores, tenemos bajas, pero que somos el Barça, que tenemos plantilla, que confiamos en todos, que igual hay que cambiar de estilo de juego en algunos momentos, pero que vamos a estar ahí y que vamos a luchar hasta final, que podremos perder, pero que es un equipo campeón.
Bona victòria, per tant, del Barça en aquest debut a la Champions, que lidera el grup B després que ahir només es jugués un altre partit entre el GOG danès i el Celje Bonès amb eslové, volíem dir, amb victòria 38-36 per als danesos. El proper partit per al Barça serà dissabte al Palau contra el Conca en la segona jornada de Lliga Sobal. En waterpolo avui es completen els quarts de final de la Copa de Catalunya, masculina en aquest cas, amb el derbi Vallès entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa, que es disputarà a les 9 de la nit a Can Llong. El guanyador d'aquest Sabadell-Terrassa s'enfrontarà a les semifinals de la setmana que ve al Club Natació Barcelona, que ahir va superar 14-6 el Natació Rubí a la Nova Escullera. L'altra semifinal ja la tenim definida i jugaran l'Atlètic Barceloneta, que ja estava classificat, i el Club Natació Sant Andreu, que ahir va guanyar 10-12 al Mediterrani. I pel que fa a la competició femenina, aquesta Copa Catalunya, que també ja tenim definides les semifinals, d'una banda s'enfrontaran al Club Natació Sabadell i al Mediterrani. Les vallesanes, que ja portaven 6 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar a Sant Andreu ahir per 10-5. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Ara el penúltim obstacle serà el Mediterrani, que va eliminar el Rubí. L'altra semifinal, en canvi, la disputaran el Terrassa i el Mataró. A les instal·lacions maresmenques, on tindrà lloc aquesta fase final dilluns i dimarts, el tècnic David Palma podrà comptar per primera vegada amb la jove waterpolista italiana Sofia Giustini, un dels dos reforços de l'estiu, juntament amb el retorn de la neerlandesa Marche Keuning. Dues incorporacions que el deixen satisfet.
Aquí la Marge la tenim ja superadaptada. És una jugadora que ja hem tingut aquí al casa i la veritat que entén tot el sistema, parla espanyol bé, o sigui que molt bé. O sigui, no és una jugadora que necessiti gaire treball d'adaptació. I després la Sofia, que ens arribarà ara el diumenge 17, que arribarà del Mundial Júnior que s'està disputant a Portugal, pues penso que és una jugadora també que ens pot aportar aquí molt gol, sobretot.
Palma també ha assegurat que aquesta temporada els hi fa especial il·lusió la Supercopa d'Europa, a la qual han accedit després de guanyar la sisena Champions. La final contra l'UPC hongarès, per cert, encara no té ni dia ni hora.
Gràcies, Pau. El Medi, que ja portava 4 gols de renda de la seva banda a l'eliminatòria contra el Natació Rubí, va tornar a guanyar la piscina de Rubinenca Can Rosés per 5-16. I a l'altra semifinal s'enfrontaran el Centre Natació Mataró i el Club Natació Terrassa. Les mataronines van superar clarament el Club Natació Catalunya, 19-8, per confirmar ja el 9-21 de l'anada, i les agarenques van tornar a guanyar ahir el Barceloneta, en aquest cas 16-9, i ja ho havien fet 9-12 a l'anada. Canal Terrassa, Mic Romagosa.
El Club Natació Terrassa aconsegueix el bitllet per les semifinals de la Copa Catalunya després de derrotar a l'Atlètic Barceloneta per 16-9 després de la victòria del conjunt agarenc en el partit d'anada, 3 gols amunt, 9-12. Les agarenques han reformat la seva continuïtat a la competició i lluitaran per les medalles en un partit força igualat fins al temps de descans amb el resultat de 6-5. El conjunt de Xavi Pérez va trencar el partit al tercer quart amb un parcial de 4-1. Nova distància de 3 gols en el últim quart per deixar el resultat de 16-9. El proper rival de les agarenques serà el Mataró, el Botxí del Terrassa, en les dues darreres edicions de la Copa de la Reina.
Gràcies, Miqui. Un últim apunt en waterpolo. Tornant a la categoria masculina, hi va tenir lloc el primer memorial Beto Fernández a Mataró, que va guanyar precisament el Connotació Terrassa en una trobada, això sí, marcada per l'emoció. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
El Centre de Natació Mataró organitza un partit en record de Beto Fernández, el que va ser entrenador i director esportiu de l'entitat entre el 2010 i el 2021. Fernández va morir el passat mes de juny. Un partit que s'ha fet al complex Joan Serra i que després d'un sentit minut de silenci ha enfrontat els primers equips de waterpolo masculí del Centre Natació Mataró i el Natació Terrassa. De fet, l'entrenador agarenc Didac Covacho era un íntim amic de Fernández. Francesc Casabella és el president del Centre Natació Mataró.
Han passat 16 mesos des de la seva pèrdua. Tothom recorda, tots recordem com ens en van adonar, com ens en van assabentar, què fèiem, on estàvem, com ens vam saber la trista notícia. Vull agrair la presència del Terrassa, com dèiem abans el Marcel, i en especial al Didac, bon amic del Beto, i que s'ha prestat a col·laborar en aquesta acte d'homenatge.
Es tracta del primer memorial Beto Fernández i ha comptat amb més de 300 persones de públic. A la grada presidencial hi havia la seva família, representants del club, la Federació Espanyola de Natació i l'Ajuntament de Mataró.
I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina i el Guillem Bessé del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Tornen els festivals de senderisme dels Pirineus. Rutes a peu amb guies locals, activitats a la natura, tastets de productes quilòmetre zero i molt més. Descobreix la muntanya a un altre ritme.
Aquest cap de setmana no et perdis el Festival de Senderisme del Solsonès. Més informació a festivalsenderismepirineus.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
La xarxa... Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 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 91.5 FM.
Bona tarda, és dijous 14 de setembre de 2023 i els parla Marc Castro.